I Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Programa 494, 23 de febrer. Caram, 23 de febrer del 2023. També anem cap a la neu, Arnau Anguera, i ho fem en un dia en què la neu a aquesta hora és protagonista a totes les comarques pirinenques, no a totes les cotes, però sí que neva amb ganes en zones elevades d'aquest indret. L'Arnau Anguera ens parlarà d'aquest campionat del món d'esquí de muntanya que comença en pocs dies. El 27 hi ha la cerimònia inaugural i bé, el paquet de neu que ha de caure avui a ull, i han caigut uns quants centímetres, sens dubte, i potser demà sabrem que hauran caigut un parell de pams. Per tant, estarà immaculat avui a ull la setmana vinent. Ens escaparem cap a una casa rural, l'Era d'en Vella. Té molts elements de sostenibilitat que us sorprendran, fins i tot en el món de l'alimentació i dels conreus. Meteoambient, el control dels senglars al delta de l'Ebre. Meteoterra, atenció al Jordi Puig, ens parlarà d'un gran oblidat, i a mi em sorprèn el tema, sens dubte, el cacauet. Meteotaula, anirem cap al restaurant Trispolet de Valls, que fa 20 anys, i a Meteotemps ens visitarà una institució del coneixement en climatologia a Catalunya, Javier Martín Vide. És catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i matemàtic, i ens confirmarà allò que ja sabíem, però que les dades científiques encara confirmen més. L'escalfament planetari s'està accelerant. Som digitals, catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i Twitter.
Quin temps ha fet?
Els últims 8 dies, doncs, ens han portat alguns dies, bancs de boira, pols en suspensió, temperatures que han anat pujant. Veníem d'unes nits molt encalmades i fredes, ara fa 5-7 dies, i uns dies suaus que fins i tot ens portaven, per exemple, dilluns, un rècord a l'altiplà central de màximes elevades a Pujal, per exemple, a l'Alta Noia, amb dades dels últims 19 anys, i valors de 23-24 graus en algunes zones pròximes. I el que és noticiable de les últimes hores, sens dubte, són els ruixats d'ahir a la tarda, que van arribar amb puntualitat al terç nord de Catalunya i que han deixat també una emblanquinada notable al Pirineu, que, atenció, ara mateix ja no és emblanquinada, ara ja és un bon mantell de neu.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, i també tenim foto guanyadora de febrer. Finalista de la setmana, Manel Cruz, sortida de sol a les roques de Portiol, a Tamariu. És una foto preciosa, el sol perfectament situat al bell mig de l'embocadura d'aquest raconet màgic, i una persona que s'ho mira. És una composició realment del Manel Cruz preciosa. I guanyadora, en aquest cas, del mes de febrer, la Laura. Laura, que diu: quina pena fa el riu Ter tan buit en aquest meandre tan característic, sempre fotografiat, de vegades ple, de vegades, com ara passa desgraciadament, ben buit. Atenció, Laura, perquè tu i la persona que tris podreu gaudir d'un xec regal amb una experiència de 2 hores al balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Us heu de posar d'acord de les dates amb el balneari, o de la data concretament. És l'Espai Cel, com deia, per 2 persones, 7 piscines termals i una piscina exterior.
Meteoescapades.
Bona tarda, anem cap a muntanya, anem cap a la zona del Solsonès, a Sant Llorenç de Morunys, ara sí. I allà hi tenim una casa rural, l'Era d'en Vella, que no deixa indiferents per diversos motius. I la propietària de la casa, la Imma Bajona, ens explica què té aquesta casa i què hi podem trobar, com funciona. Imma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mogut, el temps avui al Solsonès? Una miqueta?
Sí, ens ha plogut, que ja convé, ja es tracta d'això, que portem un temps molt sec, tenim el pantà molt baix i... Sí. I ens manca molta aigua. Sí.
I aquesta nit més que caurà, eh? Però això ja serà la propera nit. Escolta, Imma, la casa rural era d'en Vella, enganxada a Sant Llorenç de Morunys, oi? A la població? La Vall de l'Hort.
Sí, estem a les afores, però pràcticament a tocar del poble, a 100 metres i...
Ah, això és enganxat.
Res, sí. una passejada. El que sí, que queda la casa així sola i la tenim envoltada de camps de pomeres i llavors doncs, allà també hi vivim nosaltres i tenim tres allotjaments que fem turisme rural.
Molt bé. Ara m'explicaràs una mica més enllà què són aquestes pomeres. Bé, són pomeres que fan pomes, però hem d'anar una mica més enllà. Com es distribueix la casa? Em penso que són diversos espais d'allotjament, oi?
Sí, així mateix. Mira, el 2003 vam rehabilitar dos allotjaments, el Graner i el Rebost, i vam fer una construcció típica, normal, d'obres.
Sí.
Llavors, ara fa 4 anys, que vam rehabilitar un porxo que teníem al davant, que aquest el vam fer en bioconstrucció, i la capacitat és per 3 places. Bàsicament per 2, però bueno, també pot ser per 3. I llavors, doncs, aquí sí que ho vam fer amb materials naturals. El sostre mateix és en fusta, però llavors la càmera d'aire que hi queda, i vam fer un insuflat de cel·lulosa i nífuga per aïllar. Llavors, tot el perímetre de la casa també... I vam posar suro natural, 10 centímetres.
Molt bé.
I per comptes de pintar amb pintures plàstiques i tot això, doncs ho vam fer amb calç. Amb calç i un pigment per donar-li una mica de color.
Clar, problemes amb segons quines pintures, el suro és un aïllament brutal. Molt bé, molt bé. Explica'm.
Sí, i a part, vull dir, també vam mirar molt que fos una casa que respirés, que transpirés, que no hi hagués condensació. Per això també vam mirar tots aquests materials que ajuda. Llavors, també, com que tenim geotèrmia, la geotèrmia ja la vam instal·lar fa del 2010, crec.
Clar, llavors... Amb això sou pioners, bé pioners, és a dir, molt poca gent a Catalunya instal·la la geotèrmia, no? L'aprofitament de la climatització, podríem dir, de sota terra, no? I clar, que fa 10 anys ho instal·léssiu és que sempre heu mirat cap aquí.
Per descomptat, el meu home sobretot, és una cosa que energies naturals, l'ecologia, tot això, doncs, ha estat motivat i el que ha estat en les seves mans, doncs, ha intentat de fer-ho.
Molt bé.
I bueno, el que comentava del terra, que també vam... el ser terra radiant amb l'energia geotèrmia, doncs es va posar anhidrita i magnesita, perquè són materials conductors de l'escalfor, del calor. I així, doncs, també...
Tanqueu cercle.
Allà... I a més, els vidres, les finestres, sí. Hi ha triple vidre.
Ah, no us quedeu amb el doble vidre, sinó amb el triple vidre, que al final, sí. Entre la geotèrmia, els materials naturals, l'aïllament, etc., clar, deveu tenir, respecte a moltes cases de Sant Llorenç de Morunys, uns consums que fan riure comparat amb d'altres veïns o veïnes.
Bueno, ajuda moltíssim. Jo Clar. Veig que quan s'engega aquí la calefacció, abans no es torna a refredar, passa uns quants dies. Es manté molt més la calor. A més, a dintre hi ha una sensació molt més agradable de benestar, perquè l'escalfor queda com repartida.
Clar. Clar.
No hi ha espais així que dius aquí s'està més bé, aquí no tant. Estàs bé, és agradable.
Molt bé. Escolta'm, d'aquests sí. espais, clar, m'has dit que hi ha aquests tres allotjaments, però és que, a més, bé, en aquest espai de fora doncs, hi ha un jardí amb barbacoa, pèrgoles, una mica de pàrquing, bé, de pàrquing, de parc infantil, a banda d'aparcament, piscina, a més, amb sal, sense clor, solàrium... Bé, que al final hi ha de tot.
Bueno, sí, és que ho has de tenir una mica condicionat perquè els hostes que venen, doncs, allà s'hi sentin com a casa o millor. Vull dir, fem tots els possibles perquè se sentin acollits i que també tinguin el que necessiten. Llavors, jo veig que agrada molt, sobretot, famílies amb nens, perquè d'aquesta manera doncs, allà ja tenen l'espai així d'esbarjo amb la piscina i poder córrer per l'aire lliure, doncs, llavors això s'hi senten a gust.
També. Escolta'm, finalment, parlàvem de les pomes. A Sant Llorenç de Morunys, Biolhort, des del 2012, és un referent amb el conreu de pomes de muntanya, amb el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, etc. Bé, és un referent, va obrir camp i en sou socis de la cooperativa i a més, esteu enmig de les pomeres. Per tant, aquest és un plus, oi?
Home, sí. Nosaltres som socis fundadors, vull dir que vam començar al principi de tot i ja molt motivats perquè el meu home, la terra sempre l'ha tibat i els arbres fruiters també sempre n'ha tingut. I llavors, doncs, aquest projecte de seguida s'hi va afegir i també, doncs...
Molt bé.
Bueno, ell ho porta i, i bueno, bé.
Molt bé. Doncs, escolta, ho deixaríem aquí. Hem situat el Solsonès a la Vall de l'Hort, a Sant Llorenç de Morunys, un parell de pantans, un paisatge al peu del Port del Comte, magnífic, bé, amb una possibilitat de sortides, d'excursions, magnífica. I amb aquesta casa... que és sostenibilitat pels quatre costats, energia geotèrmica, materials de bioconstrucció, pomes de Biolhort, aquest referent en l'agricultura ecològica. Vaja, ho compliu tot, l'enhorabona.
Imma, aquest estiu vam posar plaques solars.
Imagina't, no en teníeu prou amb la geotèrmia, sinó que les plaques solars... està clar que aquí es respira... Sí. Es respira sostenibilitat i eficiència. Imma Bajona, propietària de la Casa Rural, era d'Ambella, un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
El concurs.
La Casa Rural funciona amb energia eòlica o geotèrmica. Una ampolla de cava brut reserva gentilesa d'Agustí Torelló i Mata el premi. De la setmana passada a l'entrevista Green, la implantació de carrils bici a la ciutat de Barcelona augmenta o s'ha estancat els darrers mesos? Augmenta, era una resposta de les fàcils. La guanyadora és de Barcelona, precisament, i s'emporta un magnífic lot estoig de torrons i mels alemany. Hi ha mels, hi ha torrons, hi ha vinagre ecològic, hi ha ametlles garrapinyades, hi ha de tot. Lídia Bardia, o Bardia, perdó, de Barcelona s'emporta aquest premi.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
José Luis, Meteoambient, què ens portes?
Mira, el Departament d'Acció Climàtica d'Alimentació i Agenda Rural ha començat a col·locar gàbies trampa per controlar la població de senglars.
Ah, dels senglars.
Dels senglars en un lloc que diràs, que no. Fins allà han arribat i fins allà estan fent mal, perquè clar, el senglar, no sé per què tenim la sensació de que sovinteja més a les comarques de Girona, no? Sobretot Garrotxa, Empordà, però no tenia notícia jo com a mínim dels estralls que està fent en un lloc que és molt sensible, que és el Parc Natural del Delta de l'Ebre, el Montsià. Aquí tenim un problema afegit i és l'impacte en la biodiversitat. Aquí.
I què baixen? De cardols, porcs, etc. O ja realment viuen per allà entremig?
Fixa't, el senglar és un oportunista, és l'oportunista del bosc mediterrani, de manera que ella, la que troba menjar, s'instal·la. Com que no té predador, i a més, no és que li hagi perdut el respecte a l'ésser humà, sinó que sap perfectament com funcionem. De manera que si tu t'acostes amb un senglar amb una escombra, això està demostrat, té una reacció que si no, si vas amb bici o vas caminant, però, o sigui que és extraordinàriament intel·ligent.
Tinc entès que els porcs, sí. I clar, el porc senglar, encara que sigui pelut, és un porc. Sí. Tinc entès que els porcs i els dofins són els animals més intel·ligents que existeixen.
Efectivament, per dels tant... porcs que es poden reconèixer, que es miren en un mirall i saben que són ells. Això és una dada que ens recorden els etòlegs.
Sí, d'acord, sí. No la sabia aquesta,
Segurament que haureu vist...
Que bé que tenim el programa.
Molts animals que es miren, sobretot els ocells, no? Això és un clàssic, com per la cuereta, cua blanca, no? Que els miralls dels cotxes està tot el dia picant, perquè intenta fer fora aquell invasor que està entrant al seu territori. El pit roig, exactament igual amb els miralls de caça. Segurament que molta gent haureu vist el pit roig donant-s'hi cops amb el mirall, perquè intenta fer fora aquell altre pic roig que ell no sap què és.
Escolta, i el periquito que tenien a casa l'àvia...
Exactament igual. Amb aquell mirallet.
Aquell mirallet i pam, pam, pam.
Clar, intentava fer fora el periquito que hi havia allà dins.
Ah, li estàvem tocant els nassos, en realitat.
No s'estava posant guapo, com si diguéssim.
Carai.
Bé, en el cas del senglar i dels... independentment del mal que fa als camps de conreu, sobretot els arrossars, és que està entrant espais sensibles com els Ullals de Baltasar. Els Ullals de Baltasar són un petit aigomoll que hi ha entre la carretera que va de la Tancada a Amposta. Allà hi ha un espai, a l'esquerra, un lloc que jo sempre hi faig via, que és un aigomoll més verge, més feréstec que no els arrossars i que ja doncs els senglars s'estan posant de valent. Clar, què passa? Que arriba ara l'època de cria de la posta d'ous de moltes espècies i que ells no tenen cap tipus de problema d'entrar pels aigües i pel fang. Estic pensant en els flamencs i pot haver-hi una destrossa important. Quina és la intenció del departament? Clar, més enllà de les batudes especials, exactament el mateix que està passant a les comarques gironines, no? Que l'altre dia sentia unes dades d'accidents setmanals i vaig quedar absolutament esparverat de com s'estan anant de les mans la població de senglar a les comarques de Girona. Doncs el que intenten, i ja tenim un problema amb els aigomolls de l'Empordà, sempre hi ha hagut un problema amb els aigomolls de l'Empordà, amb el senglar. Però en el cas del Delta de l'Ebre, el que s'intenta és aquestes captures en gàbies que t'haig de dir que ja s'estan duent a terme aquestes accions d'altres indrets de les Terres de l'Ebre per intentar frenar l'expansió demogràfica. És a dir, si se'ns instal·la una població estable de senglar al Delta de l'Ebre...
Estem perduts.
estan perduts. El primer de tot, la gent que hi viu, és a dir, la gent que hi treballa, als camps. Jo sempre penso que el factor humà és determinant per l'hora d'intentar modelar i controlar les poblacions d'espècies invasores. I en aquest cas, el senglar no ho és d'invasor, perquè és una espècie autòctona que viu de sempre, però que en el cas del Delta de l'Ebre, com que troba varietat de menjar, què és el que vol? Varietat de menjar, llocs on pugui estar amagat durant el dia, que ja en té, i sobretot abundància d'això, d'aigua, de fang.
Home, això és el PortAventura del senglar. Sí, home, sí.
Aquí està. El problema és que està predant sobre espècies amenaçades, i aquí les autoritats del Parc Natural i aquí el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rurals estan especialment preocupats per l'impacte que pugui tenir sobre aquestes espècies. Què és el que es pot fer? Fer un front comú, és a dir, els arrosaires, els agricultors, tota la gent que està al Delta, com ja tota la gent que està a les Terres de l'Ebre, sap que el senglar els hi pot fer una avaria importantíssima, no només amb la seva economia, amb l'economia local, sinó ells han après a valorar la biodiversitat. La gent del Delta de l'Ebre sap que la biodiversitat és una inversió, sap que mantenir aquestes espècies que s'han instal·lat allà és una inversió de futur,
sap que el birdwatching
dona tant com a l'arròs, no en números equivalents, però en números com a inversió, jo et diria que fa el mateix, que són perfectament compatibles, el conreu de l'arròs i el birdwatching, és a dir, l'observació d'ocells, és absolutament compatible. És més, et diria que gràcies al conreu de l'arròs, que es fa en el Delta de l'Ebre, sobretot en algunes finques, de manera molt sostenible i molt respectuosa amb el medi ambient, hi ha aquesta biodiversitat. Ara, si entra el senglar, malament, rai. És per això que aquesta acció que molts estan dient a la desesperada no és a la desesperada. Aquí et recordo que a la ciutat de Barcelona hem anat contra els senglars amb arcs i fletxes. Te'n recordes aquelles batudes que fèiem pel curs de l'hora? És a dir, que poca broma amb el senglar s'està convertint en un problema important. Ja no és un problema només en el món rural, és un problema fins i tot de seguretat viària. I jo et diria...
Hi ha hagut un mort, hi va haver un mort...
Bueno, i ferits greus, morts.
Què és? Fa 15 dies... Sí, fa 15 que... dies a la C-32, a Calella.
Clar, sí, efectivament. Sí,
un xoc mortal. Però amb
estan
un senglar.
Donant milers d'accidents setmanals. Milers d'accidents setmanals. Aquesta dada és esgarrifosa, perquè dius... Com que m'estàs dient que hi ha impactes cada setmana per mils? I tant!
Per tot arreu.
Sí. És a dir, que el Delta de l'Ebre ja el tenim, i això és una cosa especialment seriosa.
Perfecte. Doncs seguirem. Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, contra quina espècie s'estan posant trampes al Delta de l'Ebre? Vaja, és fàcil, acabeu de sentir l'entrevista. Una dificultat terrible, sens dubte, aquesta pregunta. El premi val molt la pena. Stoig Premium, més de torrons i mels alemany. Hi ha caixes de bombons de mel, rajola de xocolata. Aquí hi ha torrons, aquí hi ha diversos tipus de mels, d'ametlles garrapinyades, de vinagre ecològic. Vaja, una meravella. I de la setmana passada, el Green Mobilitat. Quina serà la segona ciutat europea amb més punts de recàrrega per quilòmetre quadrat darrere d'Estocolm? Doncs ja tenim guanyadora, és de Corbera de Llobregat. Una ampolla de cava brut reserva d'Agustí Torelló i Mata és el premi. La resposta era Barcelona i la guanyadora, Laia Martínez.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Què tal? Anem cap al camp, anem cap a la terra i, com sempre, ho fem de la mà del Jordi Puig. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Perfecte. El tema d'avui, el cacauet, el gran oblidat. El cacauet, mira si és el gran oblidat, que per mi el cacauet és de lluny. No el tinc jo en el cap, diguem, en el corpus de les 42 comarques.
Sí, sí, de fet, quan parlem de cacauet, fins i tot sempre l'associem a Àfrica, no? Ens imaginem sí. que el cacauet doncs, es cultiva massivament a Àfrica, de fet és així, però originàriament el cacauet és americà, vull dir que ve d'Amèrica i es va traslladar doncs, cap a Àfrica a través del comerç, a través del comerç de sang, és a dir, de l'esclavatge, i es van fer plantacions molt grans en diverses zones d'Àfrica. El cas és que a Catalunya doncs, també va arribar fa molts segles de la mà d'altres espècies americanes, i sobretot es va cultivar molt intensament durant molts anys a tot el Mediterrani, sobretot a les zones litorals. Per què? Perquè és un cultiu fàcil, agraït i sobretot molt, molt productiu. I a més és una lleguminosa, és a dir, que necessita poca fertilització. Per tant, en èpoques d'escassesa, el cultiu del cacauet, dels moniatos, de totes aquestes coses que avui en dia semblen de pobre, diguem-ho així, doncs en aquell moment eren a l'ordre del dia.
Però clar, jo per exemple, el cacauet sí que jo no tinc el concepte de pobre, fins i tot, escolta'm, els cacauets aquests, ja saps a quins em refereixo, aquests sí. Saladets amb mel, etc. Escolta'm, és que n'estaries prenent a tota hora.
Sí, sí. No, la veritat és que quan he dit de pobre em refereixo sí. en un context d'escassetat de recursos. Però sí, realment, avui en dia... clar, l'associem més a una alimentació lúdica, diguem-ho així,
sí.
però en moltes zones, i fins i tot antigament, era bàsic. És a dir, jo recordo l'avi que m'explicava que quan ell va baixar del Montseny i se'n va anar a l'Ametlla, aprofitaven perdó, algunes zones de l'horta, racons així mig perduts, zones que tenien la terra bastant dolenta, per fer-hi cacauets. I ell en va fer durant molts anys per això, perquè anaven al mercat de Granollers, compraven cacauets crus, que venien molts d'ells del sud de Catalunya o de València, i es plantaven això d'una manera bastant comuna. Fins i tot em deia, diu, molts trossos del riu Congost, en aquells moments que no estava canalitzat, que eren terres de ningú, s'hi feien cacauets. Vull dir que Ostres. Va ser com un cultiu, diguem, de supervivència i de zones així marginals, per dir-ho d'aquesta manera, però que va tenir el seu espai.
Caram, doncs, clar, tu ara em deies que et comentava el teu avi de València, del sud de Catalunya, etc. Però, clar, estic pensant en el Congost que a les dècades del teu avi, estic pensant en els anys 40, els 50, malgrat que hi havia una remuntada notable de temperatura respecte a principis de segle o al mateix segle XIX, que va ser molt més fred, clar, em costa d'associar que la bonança fos prouta, però bé, dedueixo de les seves paraules que sí, que era suficient. Entenc, per tant, que és un conreu bastant sofert.
Bé, és sofert, però no gaire. És a dir, és un cultiu que necessita temperatures altes. Per tant, què feien la gent? L'adaptaven en el moment de l'any que podien cultivar. És a dir, el començaven a fer... finals d'abril, maig, i el feien de cicle d'estiu.
D'acord.
Llavors, una mica, segurament ara, si el féssim, que de fet se segueix fent, és a dir, a l'Empordà hem localitzat algunes varietats de cacauet gros, de closca també gruixuda, que són antics i que se segueixen cultivant avui en dia a tota aquesta zona. I sobretot el que es fan és de cicle doncs això, de primavera-estiu, és a dir, a partir de finals d'abril es planten, s'enterren i quan comença a néixer la planta, una mica com la patata, es va calçant i això fa o estimula a que vagin sortint de les arrels aquests sistemes de reserva que es van doncs, fent més grans o n'hi ha més a mesura que es va calçant la planta. Per tant, és a dir, segurament a València podien iniciar abans el cultiu o fins i tot, o hipotitzo, fer un doble cultiu. En canvi, aquí doncs, no, era una sola collita.
Caram, caram, caram. Veig també que s'ha conreat habitualment, deies, el Congost, no? Zones d'inundació, per exemple, del riu, en sòls relativament sorrencs i poc cohesionats, però que, evidentment, com molts conreus, allà on els sòls són francs i de bona qualitat, podem trobar produccions quantioses. Tu ets un expert amb l'adaptació del camp català en el canvi climàtic o el coneixement de les àrees on els conreus poden anar a parar. Tu veus el cacauet en el futur de Catalunya introduït d'una manera no anecdòtica?
Clar, és difícil de dir, però el tema principal és l'aigua, és a dir, és un cultiu que sí que és sofert, aguanta condicions de sol i de nutrients justes, però necessita rec.
D'acord.
Per tant, una mica...
No anem bé.
El factor limitant, no, evidentment, bé. És aquest. Llavors, doncs, jo el que puc dir és que el cacauet potser sí que es podria introduir en algunes rotacions, en zones que hi hagi regadiu, però jo penso que potser el que té més sentit amb el cacauet és que el tinguem present sobretot per les seves propietats nutricionals, perquè és ric en greixos, perquè és fàcilment industrialitzable per fer olis, etc. Uh-huh. I potser, si el tenim present i el anem fent a diversos llocs, el anem cultivant, potser sí que de mica en mica pot anar entrant als grans regadius del centre o del sud de Catalunya. I per què no, a la llarga, ser un cultiu d'aprofitament, doncs això, més a l'engròs. Però de moment, per condicions econòmiques, d'infraestructura, de maquinària, i sobretot per competència amb altres cultius, ho veig una mica complicat.
Mm-hmm. Doncs ho anirem seguint a veure què fan els cacauets a Catalunya. Dóna la sensació que, pel que dius, bé, de moment han de continuar de forma anecdòtica i continuarem anant a la botiga a buscar els saladets amb mel i en els moments lúdics, i esperem que no toqui en el futur com a aliment bàsic i per moments de crisi. Perfecte. Exacte. Doncs, escolta'm, ho deixem aquí. Gràcies, Jordi.
Perfecte, que vagi molt bé.
Adéu-siau.
El concurs.
I la pregunta: de quina família botànica és el cacauet? El premi, un sopar, atenció, per a dues persones a Platja d'Aro, el restaurant Aradi, sempre per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies amb el restaurant. Això és gentilesa d'Aromar Hotels i Restaurants. I de la setmana passada, el Green Llar i el Green Empresa conjunts. La pregunta, que ja té guanyador, que és de la capital de les Garrigues. Lot de 5 paquets de càpsules de cafè novell que van cap a les Garrigues. La pregunta deia: el sistema de rec Deep Drop és car o econòmic? Doncs és econòmic. I atenció, cap a les Borges Blanques, aquest lot de cafè novell residu zero, o bé 5 paquets de càpsules compostables, o bé 5 paquets de cafè amb gra o de cafè molt. Es pot triar el que vulgui el guanyador, que és el Xema Almanzora, com dèiem, de les Borges Blanques.
Meteotaula.
Marxem cap avall, si ho fem de la mà d'un restaurant a la capital de l'Alt Camp que no deixa indiferent. És el Trispolet de Valls i l'Octavi Roca, el seu propietari. Octavi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, jo no he tingut el plaer de dinar o sopar a casa vostra, però us vaig descobrir com algunes persones a través del company Marc Ribas, eh? I aleshores vaig dir, ostres, aquest restaurant per mi ho té tot. I vaig pensar, mira, entrevistaràs un dia l'Octavi. I fent recerca per internet vaig veure que feu 20 anys, i 20 anys sí. No són pocs, dues dècades.
Dos dècades, correcte, dues desnals. M'hem viscut, no hi més ben dit aquí dins, sí, sí.
Escolta'm, doncs, que, sí. Tu ets vallenc, no vens aquí per sí, casualitat, sí. Tu ets de Soca.
No,
eh?
No, jo sóc de nascut i vallenc, la meva sang és vallenca.
Molt bé. Escolta'm, a banda d'un local que jo crec que és acollidor 100%, i aquest adjectiu no és gratuït, em dona la sensació que la vostra carta, els vostres menús, les vostres propostes destilen el dinamisme que el client demana, és a dir, una cuina en què sempre s'està pensant, s'està intentant sorprendre, intentant, evidentment, com tothom fa, ajustar costos, preus, etc. Però, en definitiva, carta, menús dinàmics. Vaig errat o realment
no,
aquí hi ha un picapedra?
Perfectament. Nosaltres, evidentment, donem el típic dia de cada dia.
Sí, senyor.
Clar, tenim molta gent del voltant, siguin banquers, gent de l'Ajuntament, gent comercials, etc, que doncs clar, han de fer un menú diari per la gent de dia a dia, que va més per feina, no? Que simplement han de dinar, fer un àpat, vaja, i seguir a la feina.
I que tampoc et pots gastar molts euros cada dia, clar.
Clar. El problema, clar, nosaltres vam començar, ja recordo també que vam fer una pujada, devia ser sobre el 2015 o així, de 10 a 11, i ara, clar, degut a totes les pujades que hem tingut a tots els costos, sigui matèria prima o subministres, etcètera, etcètera, sí. Doncs l'han tingut a pujar a 13,80.
Però tot i això, és un preu molt raonable.
Sí, és un preu molt raonable, llavors també donem l'opció cada dia nosaltres d'algun plat que té algun suplement, que és algun plat més, evidentment, gastes altres tipus de matèria prima, que és més cara i fas un altre tipus d'elaboració. I també, clar, sempre mirant el que hi ha de temporada. A nosaltres ens agrada treballar molt el producte, ho fem tot nosaltres, absolutament tot, inclús les postres des de zero. I, clar, sempre mirem i pensem el que hi ha en el mercat actualment. Si ara hi ha carxofes, si hi ha majoques, doncs, si hi ha l'estiu carbassons, fos de carbassons, doncs és això. El que bé explicaves, Mauri, que són menús dinàmics i variats.
Ara que començaves pels postres, va, començarem la casa per la teulada. Tinc aquí el que he tret d'internet, la carta, pastís de garrofa, atenció, amb gelat de torró, pastís de poma casolà amb gelat de xocolata i crumble de canyella, panna cotta de Baileys amb guirlatge d'ametlla, coulant d'avellana amb gelat de Kinder Bueno.
T'arriba.
Coulant de xocolata amb gelat de vainilla de Madagascar. Valencianet, que és el suc de taronja amb gelat de vainilla, Cointreau i toc de canyella. O el vi del vent del celler Mas Vicenç, el vi dolç. Vaja, està fantàstic i bé, el mar, la muntanya, la tonyina, el llom, la suprema de turbot, el filet de vedella, el filet ibèric, unes hamburgueses, jo diria que enamora, no, aquesta carta.
Sí, Tani, t'he deixat de desmentar un plat molt important.
Ah, el pica-pica, d'entrada, és veritat.
Sí, no, i a part d'això, de carns també aconsello que a la client agrada molt, és el creixent de cua de bou, que és una de les insígnies que també tenim aquí.
Ostres,
al restaurant.
Saps que la cua de bou per mi és un dels plats exquisits que si es sap allò que digui jo com caramelitzar, no?, amb aquelles salses...
Correcte, són uns fons que es fan a base de la carn i llavors si tires una reducció ja sigui o porto...
Sí, normalment l'he pres en porto a tot arreu i així. Fantàstic. I escolta, i el pica-pica veig fins i tot unes gioses... bé, jo no sé, sempre ho dic malament, aquest nom. El meu fill sempre em renya. Gioses de vieires. Això també deu ser espectacular.
A veure, són, les fem nosaltres amb una pasta guantón, evidentment, japonesa i això, i les farcim nosaltres de vieires i de ceba dolça, no? Però, clar, més que res fiques el nom de gyozas per la forma que li donem, no? Ja, que és el típic. Però sí, sí.
Fantàstic. Escolta'm, esteu fent, però, un menú dels 20 anys. Què hi poseu en aquest menú especial dels 20 anys d'aniversari?
Correcte. El menú d'aquests 20 anys, d'acord, és el que he volgut fer, perquè, clar, el restaurant el van obrir els meus pares, d'acord? I llavors, clar, jo des de sempre he estat aquí amb ells, no? I llavors ho vam agafar, bueno, com vau veure amb el Pau i això, i ara ja la gerenciada la tinc jo sol. Llavors, aquests 20 anys, aquest menú, és una commemoració de, diguem, tots els cuiners i tots els plats, d'alguna manera, que han passat per aquí al restaurant. Els plats, evidentment, que han sigut exitosos, per dir d'alguna manera, no? No algun plat que hagi passat sense pena ni glòria. Llavors, clar, quan ja comencem amb el que són, això és una introducció nova de últimament que estàvem fent aquí l'últim any, comencem per els musclos. Abans sí que hi ha un dau Manhattan, però és tipus vermut. El Manhattan és un còctel que fem, sí, un dau gelat, que porta el whisky, l'angostura, l'oliva i el vermut, i llavors acaba de banyar, però això és plan aperitiu. Llavors, el que et comentava, hem començat amb els musclos a la marinera, amb un toc caribeny, que ho fem amb llet de coco i una mica picant. Després fer el salmó, bueno, ja ho veus, el salmó marinat amb sal i sucre, amb una crema de llimona i una maionesa d'alfàbrega. Després el bolevant amb ànec, que també l'ànec es treballava moltíssim fa molts anys.
Sí, senyor.
Amb la rosta de cansalada i els llagostins. Un clàssic, crec jo, que és de tota la vida, que totes les mares, àvies, han fet sempre a casa, que és el típic bacallà amb mussolina d'alls, que és, perquè m'entenguis, com aquell oli damunt que es fica a gratinar al forn, sí, i la patatona a sota. Evidentment ho fem diferent, amb una patata trencada i diferent, però bueno, vam agafar la idea d'aquí d'un plat tradicional i, evidentment, per acabar, el que són així els plats més contundents, abans de les postres, la cruixent de cua de bou.
Uau, uau.
Sí, sí. Ja et dic.
El menú inclou el postre, no?
Disculpa, sí, després de la cua de bou, llavors ve l'Urruti, el mini Urruti, diem, que això és un homenatge amb el futbolista, diem, del Barça, que deien molt, no? Urruti i dalt. Llavors,
ai,
l'Urruti,
jo treballava aquell matí a les 6 del matí i recordo la trucada dels serveis d'emergència, etc, que havia tingut l'accident. Veus? Ara m'ha vingut al cap.
Ostres, doncs jo, el meu pare, que va ser el 5-0, a Can Fuster, va trobar l'Urruti i tinc una banderola encara de quan se feien aquells mosaics firmat per ell.
Caram!
Vull dir, sí, sí. Caram. I mira, va venir d'aquí, com que d'allòs, i és típic també de per allà dalt i tal, i vam ficar així, i és un sol suc de taronja, amb una mica de papaya deshidratada i el gelat de vainilla, però aquest és sense licor. I llavors, el que també s'ha de lluar, com que acabem amb l'alquímia, que és un postre que ha portat una noia que tenim ara jove que va sortir de l'escola, d'aquí de Cambrils i això, i és una elaboració d'un pastís que són 7 elaboracions i els hi du a terme 3 dies de feina.
3 dies de feina?
3 dies de feina. Sí. Perquè, clar, les postres has de treballar amb temperatures segons el que facis, no? I, clar, hi ha alguna cosa que llavors s'ha de congelar la base, esperar 24 hores, llavors fer una altra... Bueno, tres
sí,
dies.
Sí, clar, no està la noia treballant 3 dies dia
no,
i nit.
No,
no, no, només no. Faltaria, ja s'entén, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Realment la gent jove que ha fet escola, etc, pot aportar moltes, moltes coses i a tot arreu sorprenen, eh? I es nota moltíssim. Bé, ja no parlo dels calçots, eh? Perquè, clar, seria un tòpic a Valls parlar de calçots, sé que en feu, etc, però m'ha agradat destacar el que és el Trispolet, el local, els 20 anys de feina i aquest dinamisme que ja et dic, m'ho va semblar veient per televisió el Marc Ribas i el concurs, i malgrat que els concursos i com que treballo a televisió em puc imaginar moltes coses a darrere la càmera, doncs vaig dir, aquí hi ha ofici, aquí hi ha bona feina. Octavi Roca, sí, sí. Un plaer, moltíssimes gràcies per aquests minuts
vosaltres
que ens has concedit.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Adéu-siau, una abraçada, adéu-siau, bona tarda.
El concurs.
Quants anys fa que ens acompanya el Trispolet a Valls, el lot de productes Pastoret amb diversos iogurts ecològics, de nabius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana i un kefir vegetal, el premi?
Meteotemps.
Això és Meteotemps i avui tenim una eminència sobre el canvi climàtic a casa nostra. És el Javier Martín Vide, climatòleg i catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i, a més, matemàtic. Javier, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Escolta'm, l'escalfament planetari s'accelera, és a dir, les pitjors previsions pel que fa a temperatura sembla que s'estan complint.
Així és, així és. Ara estem en 1,2 graus centígrads per sobre del període de referència, que és la segona meitat del segle XIX. El sisè IPCC de 2021 ja va establir 1,1, doncs anem pujant, estem ja una dècima més, i una dècima no és poca cosa.
M'estàs dient que en pocs anys hem pujat una dècima.
Sí, 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 molt poquets.
Per tant, és molt una dècima.
Sí, i arribarem al grau i mig, que és un primer nivell important d'alerta, i el protocol de l'acord de París, del qual fa ja 7 anys, celebrar el 2015.
I es va celebrar gairebé amb xampany francès. Dic xampany francès perquè era París, però que donava la sensació d'una gran victòria que, si no hagués estat per la guerra d'Ucraïna, potser encara estaríem aturats, aquest món.
Doncs sí, sí. I assolirem, jo m'atreveixo a dir aquí en el teu programa, que arribarem al grau i mig, al grau i mig, i es tractaria no assolir 2 graus d'escalfament respecte a aquest període de referència, que és la segona meitat del segle XIX.
Podríem dir que els 2 graus seria una xifra gairebé de no retorn?
Es considera que és un nivell, seria un nivell en el qual es produirien efectes molt greus per la vida, pel planeta en conjunt, o alguns, sí, efectivament, irreversibles. Alguns irreversibles en molts centenars d'anys, no? Per tant, es tracta de que l'escalfament sigui el mínim possible. I per assolir aquest repte majúscul, en el que queda de dècada. D'aquí al 2030 hem de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 45% respecte a les del 2010.
Cosa que en realitat és impossible, si tenim en compte que la pandèmia va paralitzar gairebé tot el planeta i ens vam quedar lluny de qualsevol reducció que sonés, que sonés el 40%.
El repte és arribar a mitjans de segle, al 2050, amb el que es diu la neutralitat en carboni. És a dir, la mateixa quantitat d'emissions de CO2, la mateixa quantitat sigui possible rescatar-la de l'atmosfera pels sistemes naturals, més boscos, o per algunes novetats, alguns avanços de caire tecnològic, no? És un repte, ja et dic, Francesc, majúscul, majúscul. I no només estem pensant en l'escalfament, en aquesta pujada de temperatura de la qual parlàvem, sinó també, ja el sisè IPCC s'afirma de forma contundent que hi ha els extrems meteorològics, és a dir, onades de calor, sequeres, pluges torrencials i altres, són ja més freqüents, més intensos i alguns també duren més, no?
Clar, perquè això en anteriors informes encara, tu que tota la vida has remenat sèries climàtiques, etc, i el món mediterrani ja sabem que és complexa, no? Encara més. Però no es veia aquesta tendència encara als extrems uns anys.
Perquè és molt difícil estudiar analíticament, estadísticament, els extrems. La estadística d'extrems és complexa. Cal tenir sèries molt, molt llargues per trobar un cas espectacular en un segle, en 2 segles, no? Per tant, ara sí que s'afirma, jo també amb la boca petita no m'atrevia a afirmar-lo, però ja podem considerar que sí, sí, hi ha aquests extrems. Fins i tot alguna onada de fred també, que no és incompatible amb l'escalfament.
Sí, perquè aquests personatges tipus Miguel Bosé, quan jo dic tipus Miguel Bosé no em refereixo a ell concretament, vull dir, aquests personatges estrambòtics que són, que amplifiquen mentides i
que es basen en un Filomena per dir que
això mateix.
On està l'escalfament.
Aleshores, bé, jo diria que des del minut zero de la història de l'escalfament global s'està dient, escolteu, anem cap a extrems, però de tant en tant un extrem contrari també hi pot ser.
Sí, hi pot ser. Estadísticament és factible, no és incompatible amb l'escalfament. L'escalfament està produint a vegades que aquest vòrtex que hi ha al voltant del Pol Nord, en altura, també en alçada, fins i tot en l'estratosfera, pugui trencar-se i injectar una glopada d'aire molt fred en latituds relativament baixes. I a l'inrevés, aire molt càlid, gairebé tropical o subtropical, pot anar molt lluny, molt, latituds molt, molt altes, no? Per tant, tot el sistema s'està manifestant en un sentit de temperatura cada cop més alta, sens dubte, i a més aquest comportament més compulsiu de l'atmosfera i en general del sistema climàtic.
L'any passat a Catalunya, el 2022, 2,5 graus per sobre de la normal.
Sí, sí.
Això, quan s'estudien i es treballen sèries climàtiques, parlar d'unes dècimes amunt o avall ja costa, però és que 2,5 graus...
És molt, molt.
Vaja...
És molt. A Catalunya, realment, la darrera dècada la temperatura ha pujat moltíssim. Ja diem que la conca de la Mediterrània, es diu a vegades tècnicament, és un hot spot, és una àrea particularment sensible a l'escalfament. No és la regió més crítica, és l'Àrtic. Però déu-n'hi-do. Si a nivell global són aquests 1,2 ja, a nivell de la conca 1,5, però és que fins i tot a Catalunya, almenys la darrera dècada ha estat particularment càlida i la temperatura ha pujat moltíssim, no? I tenim analitzat recentment un indicador també de l'escalfament, el nombre de dies de neu a cotes baixes.
Per exemple, no tenim la sintonia aquella... No, faig broma, no em posis aquí sintonia exclusiva perquè no aniríem bé de tipus de programa.
Sí.
Digue'm.
Sí, estudiant, analitzant, per exemple, una sèrie molt bona com és la de l'Estartit de l'amic Josep Pasqual, des del 1962, amb la nevada mítica del dia de Nadal fins ara, hem analitzat la sèrie del nombre de dies de neu, és a dir, que es vegi un floc de neu caient, ja no dic de neu
a terra.
A terra,
algú que l'ha vist.
Exactament. Pues bé, dona una tendència negativa, és a dir, cap a la baixa, significativa estadísticament, d'una forma molt clara. Gran part dels anys que hi havia 3, 4 o fins i tot un any, 6 dies de neu a l'Estartit, pues, són abans dels 90 o diríem abans de 1990.
Dècada dels 70 i 80.
80 especialment, 70, 80. En canvi ara portem ja una tongada de pràcticament 4 anys seguits que no han vist ni un floc de neu a l'Estartit, i el Josep Pasqual s'ho mira de dia, de nit i a totes hores, no? Per tant, aquest és també un indicador més i podem lligar-ho realment a l'augment de la temperatura i també a l'augment de la temperatura de les aigües marines, que allà a l'Estartit es mesura molt bé, fins a 80 metres de fondària, i totes aquestes sèries donen un senyal estadísticament significatiu.
I a més a més, zones tan sensibles com el Pirineu, el Marc Prohom, alumne teu, i cap de climatologia de Meteocat, sí. Del servei, que és una persona molt metòdica, clar, té un mestre com tu, doncs ha analitzat també sèries del Pirineu, i en el cas de Viella, anys 70, 110 dies amb temperatures sota zero, i ara ja estem a 75, és a dir, que fins i tot en àrees crítiques.
També a muntanya i al Pirineu en particular. Hi ha un altre indicador molt clar, que és, són les glaceres. Al Pirineu, ja a Catalunya ja no ens queda cap glacera, hi ha el Besiberri, hi ha un dipòsit de glaç però cobert per roques, ja no es considera que tingui dinàmica glacial, i ens hem d'anar al Pirineu de l'Aragó, a Osca,
i per trobar
uns pobres allà, unes pobres glaceres pràcticament a 3.000 metres o més d'alçada, i que tots els estudis ens diuen que cap a mitjans de segle ja no ens quedarà glaciarisme a la península Ibèrica.
Escolta'm, ens hem menjat el temps, habitualment són 10, ens anem cap als 12, bé, hi hauran segones, terceres, quartes parts, perquè realment aquí amb el Néstor Gómez, company redactor, que també està malalt amb l'estadística i els excels, etcètera, quan analitzem dades, sobretot ell, perquè ho fa molt bé, te n'adones de la bestialitat de coses que no havíem vist mai, remenant números, i que realment denoten una acceleració de tot el que es deia.
Sí.
No?
Estem en un món en canvi, claríssimament. Està canviant tot, no? I aleshores sempre diem que cal adaptar-se a les noves condicions ambientals per tal que la vida estigui protegida.
L'espècie sobrevisqui.
Sí, exactament.
Per la nostra, perquè som egoistes de mena.
Sí, així, la condició humana és així. Sí, sí.
Perfecte. Javier Martín Vide, climatòleg, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i també matemàtic, ho ha deixat molt clar. La gent de ciència fa anys i dècades, en alguns casos, que ens adverteix. Javier, un plaer, com sempre.
Igualment,
moltes gràcies.
Francesc, una abraçada.
El concurs.
Al Mediterrani, l'escalfament s'accelera més o menys que la resta del planeta. El premi, un lot de 5 paquets de càpsules de cafè novell compostable residu zero. Recordeu, sense pesticides, sense herbicides i procedent de cultiu ecològic i responsable. Si no va bé aquesta opció de les càpsules compostables, es pot triar per una opció també de 5 paquets de cafè amb gra o bé 5 paquets de cafè molt.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Doncs us haig de dir que hi ha una allau de peticions com mai havíem tingut. 274 peticions. Hi ha una bogeria. Hi ha una bogeria per sortir, hi ha una bogeria perquè és carnaval, i sobretot per consultar les mentides que es diuen a segons quins indrets. Hi ha previsions del temps que directament ens enganyen, a segons a on. I em ve de gust de comentar-ho. Ve de gust de comentar-ho perquè en aquesta feina intentem ser rigorosos. Hi ha llocs on s'expliquen veritables mentides i després la gent arriba al cap de setmana realment desorientada de quin temps ha de fer. A banda, i aquí ja no hi entro, que és o són les previsions del temps dels telèfons, que diuen el que diuen els models, però clar, cada 6 hores els models s'actualitzen i per tant això va implicant alguns viratges. Sigui com sigui, la inestabilitat disminueix aquest cap de setmana, però no desapareix del tot. Dels dos dies, diumenge, el més assolellat, dissabte, ennuvolat a tot el país i fred. Per cert, fred molt viu Potser alguns dels dies més freds del que portem d'hivern, ara que arriba març, dilluns, dimarts i dimecres, però això ja serà la setmana vinent. I fins i tot nevades a les Balears, gairebé arran de mar, la setmana que ve. Però ja ho veurem. Com us deia, diumenge més sol i dissabte bastant ennuvolat i fred. I al migdia i tarda, a les comarques gironines i de l'est del Pirineu i nord de Barcelona, hi pot haver ruixats, però que no durarien gaire amb una cota de neu al voltant dels 800 o 1.000 metres. D'aquestes 274 previsions fins fa una horeta quan les hem recollit. Doncs mireu, dissabte Gemma Gálvez, que Castellà de Nuc, estarà tapat a la tarda amb algun ruixat. Fred, abrigueu-vos, colla, abrigueu-vos. I a la tarda algun floc de neu pot caure. 2-3 centímetres es podrien enregistrar. Mary Pons, Peramola, el mateix, però no arribaria la precipitació de tarda. Per tant, cel ennuvolat i fred. Maria Pomés, Sant Pol de Mar, ennuvolat. Potser la tarda algun petit ruixat. Cristina Serrat, ennuvolat, fred, però en el cas de Poboleda, sense precipitació. Diumenge, Marta Gómez, Llinars del Vallès, tenen calçotada. Atenció, Marc Besses diu, cursa sísmica. No sé, què deu ser això? Sant Andreu de la Barca, diumenge. Bé, tant Marta com Marc, sempre amb sol. I el cap de setmana, Montse Guigé, espero haver-ho pronunciat bé, Montse, Girona Capital, Josep Maria Plaja, la Bisbal d'Empordà, Rosa Ponsa, Palamós, hem agrupat aquestes tres de Costa Brava i de comarques gironines, en principi dissabte de núvols i fred, tarda amb ruixats d'aigua i diumenge més sol. Joaquim Ibáñez, Taradell, diu que estan de carnaval, cap de setmana, ennuvolat. Dissabte, potser a la tarda, una mica de pluja, si cau, difícilment neu a Taradell, una mica més amunt, sí, de cota, sol diumenge. Angelina Vidal, Sant Llorenç d'Hortons, en principi amb domini dels núvols dissabte, el diumenge més sol, fred. Marc Pizarro, dissabte i diumenge Cambrils, m'imagino que deu ser el Cambrils del Baix Camp, ennuvolat dissabte i fred, però sense pluja, diumenge més sol. A la Febró, divendres i dissabte, Joan Carles Santos, amb sol i intervals de núvols, divendres, cel més tapat a la tarda i dissabte força ennuvolat. Núria Biernau, cap de setmana al Priorat, ennuvolat i fred dissabte, més sol diumenge. Marc Montclar, a Bot, Prat de Comte, el mateix que acabem de comentar per la Núria, al Priorat. Jordi Gené, Terres de l'Ebre, el mateix. Aquí, dissabte, núvols, però potser amb alguna tímida clariana. I n'hem destacat només tres, d'anar a esquiar o a la neu. Cap de setmana, buit a Ull, Íngrid, Corrubí. Noia, l'heu enganxat. L'heu enganxat perquè, senzillament, el paquet de neu que està caient avui a Ull és considerable i el gaudireu aquest cap de setmana amb núvols dissabte, però amb més sol diumenge. Tuixent l'avança, Jaume Folguera, esquí nòrdic. Doncs també està nevant amb ganes, per tant, cap de setmana ideal, amb cel ennuvolat dissabte, diumenge més sol, i dissabte... Ah, no, perdona, perdoneu. Alba per Arnau, divendres, amb sol i núvol. A Font Romeu, però dissabte amb més núvols i al migdia i a la tarda nevarà.
El concurs.
Habitualment l'aire és més dens a l'hivern o a l'estiu? Respostes a meteomauri@catradio.cat i el premi, si l'encerteu i sortiu afortunat o afortunada al sorteig, doncs una ampolla d'oli d'oliva arbequina del Priorat macerat amb alfàbrega. És de quart de litre, això sí, gentilesa de Prior Day. Guanyador de la setmana passada, la presència de l'anticicló al cap de setmana de l'11-12 va fer augmentar l'anomenada amplitud La resposta era tèrmica. Jordi Jodar, bé, no hi veig accent, jo dic Jodar, si fos Joder o Joder, doncs disculpes. Una ampolla de quart de litre de Prior Day, el premi.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Jordi Prat, matí suau a Montfalcó, Morellat. És d'aquests llocs preciosos dels castells i la ruta amb pedres que ho han vist tot. 20 de febrer, la foto amb aquestes flors que fan ensumar la proximitat del final de l'hivern.
La setmana que ve.
Entrevistarem la setmana que ve el Carles Xifra, Menja, Actua, Impacta, Fundesplai, al Prat de Llobregat, una exposició que no us la podeu perdre. Fixeu-vos, hi podeu anar amb avió, perquè està al costat de l'aeroport, i podeu anar amb metro, i podeu anar amb cotxe, amb bicicleta, com vulgueu. Vapors, patinets elèctrics, el transport públic i abocadors al Baix Empordà seran tres dels temes que ens portarà el nostre col·laborador José Luis Gallego. I acabem. Recordeu que som digitals, web, mail, Facebook, som 28.525 seguidors i el Twitter 75.500, gairebé 50. José María Campillo i Dani Jiménez a les vies de so avui. Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri, perdó, que vagi molt bé.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.